Segur que actualment molts de vosaltres esteu en plena operació biquini. Això vol dir fer algun tipus de dieta. Però el nostre convidat d'avui defensa justament el contrari, que per perdre pes no és necessari fer cap mena de dieta. De fet, afirma que les dietes són inútils. Luis Navarro, bon dia.
Hola, bon dia.
Luis Navarro és psicòleg i terapeuta i és l'autor del seu propi mètode per aprimar-te, que ha recollit en un llibre, Mètode Navarro para adelgazar. Expliqui'm això de que les dietes són inútils. És una afirmació molt agosarada, eh?
Bé, però és una cosa que sap tothom. Tothom que ha fet una dieta sap que té l'efecte rebot. I no conec, i tothom sap perfectament que amics i coneguts familiars que han fet dietes han tornat a recuperar el seu pes o inclús una mica més. Llavors, el que afirmo és que les dietes són inútils, no serveixen per res. És invertir temps, energia i diners per una cosa que baixaré de pes i després el recuperaré.
Per tant, quina és la seva proposta per la gent que legítimament, doncs, vol baixar de pes?
Sí, t'explico. La gent, quan una persona fa una dieta, està controlant des del cap el que menja. I la mentalitat que té moltíssima gent és controlar el que menjo. I si es m'engreixa, no m'engreixa, puc menjar o no puc menjar, i sempre vigilant la bàscula. Llavors, menjar des del cap no funciona. Llavors, la meva proposta és que la gent comenci a passar progressivament de menjar des del cap controlant a menjar des de l'estómac. A l'estómac hi ha dos indicadors, hi ha una intel·ligència, neurones, i aquests indicadors són dos indicadors, indicadors de la gana, indicador de sacietat, que ens avisen quan tenim gana i quan tenim prou. Els nadons, quan neixen, no saben dir mama, donen de menjar, però senten una sensació a l'estómac que els fa plorar fins que els donen de menjar. Aleshores, la idea és tornar a connectar amb el que és la biologia, amb els indicadors que tenim a l'estómac, i des d'aquí començar a crear uns hàbits. Menjar quan tenim gana i parar de menjar quan tenim prou.
Per tant, diria que hi han com dos cervells, no?, al cos, el cervell-cervell i el cervell a l'estómac. Sí. Seria que la gana el regulés, entre cometes, el cervell a l'estómac, per dir-ho
així. Sí, ho dius bé, perquè, de fet, a l'estómac, a les vísceres, aquí hi ha un nervi que es diu nervi vago, que té, hi ha milions de neurones també al sistema digestiu. I es diu que hi ha com un segon cervell. I aquest segon cervell el tenim actiu des de que naixem. La idea és, la societat actual s'ha perdut aquesta connexió amb el cos, amb l'estómac, amb els indicadors, i és tornar a recuperar-la.
Per tant, no és que s'hagi de... no és que s'hagi, segons vostè, eliminar, fer una dieta tal o fer una dieta... És directament eliminar el concepte dieta.
Sí,
perquè... Mentalitat de dieta, no?
Sí, perquè dieta implica control. I control sempre provoca ansietat. I l'ansietat sempre porta a menjar amb excés. I aquest és un cicle viciós en el qual la gent hi és molt sovint. Control, ansietat, excés de menjar, control, ansietat, excés de menjar, i torna i dona voltes i voltes constantment.
I clar, hi ha algú que ens pugui estar escoltant que diu, que bé, podré menjar de tot.
Sí, amb el meu mètode es pot menjar de tot, però una raó molt important. El que fa que la gent s'afarti, el que se'n diu en castellà tracones, és degut a la prohibició mateixa d'un producte. Prohibició o el autocontrol. No puc menjar xocolata perquè m'engreixo, no puc menjar això perquè m'engreixo. Això es fa que aguantant, controlant, finalment, hi ha això que es diu afartar-se.
Aquesta mateixa persona, em poso la pell de molts oients que segurament s'ho estan preguntant, diu, però és que si em deixo anar és quan m'engreixo.
Sí, aquesta és una por molt normal, perquè pensen, com estic acostumat o acostumada a controlar sempre el que menjo, si em deixo anar, menjant en excés. La qüestió no és deixar-se anar, sinó ser conscient de si tinc gana o no tinc gana, i quan tinc gana menjar, fins que tinc prou. Llavors, amb això no hi ha cap excés, sinó simplement seguir el teu cos, seguir el teu estómac.
Aquesta relació ment-cap, i afegiríem una pota d'un triangle, que seria la bàscula, és a dir, la bàscula, no sé si ens fa servir com a sistema de seguiment o és un element de pressió.
La bàscula és negativa, ho explicaré. Moltes persones tenen una relació negativa amb el seu cos. El jutgen, el critiquen, inclús l'acaben odiant, algunes persones. Per què? Perquè es veuen davant del mirall, al sortir de la dutxa, sense roba, i no els agrada el seu cos. Llavors, quan es pesen, torna a ser el mateix, veu una xifra a la bàscula que els hi torna a emprenyar. Llavors, nosaltres diem que hi ha com maltracte. Quan una persona no s'agrada, es repeteix constantment coses quan surt de la dutxa perquè no li agrada el seu cos, o quan veu el pes a la bàscula, s'està maltractant sense adonar-se. Jo el que recomano és que la gent deixi de passar-se cada dia, que es pesi de tant en tant, i una persona sap perfectament que s'ha primat per la roba, per l'energia que té, se sent molt millor, i també perquè els altres se n'adonen de seguida.
O sigui, prohibit passar-se... Desaconsellat passar-se cada dia.
Amb el meu mètode no hi ha prohibicions, a les dites sí que hi ha prohibicions. Amb el mètode jo aconsello que no es faci servir gaire la bàscula, però cadascú té la llibertat de fer-ho, però cada dia és negatiu i és contraproduent.
Expliqui'm com seria un dia a dia si féssim servir el seu mètode, el mètode Navarro.
És molt fàcil. Un es lleva al matí i es fa la pregunta, realment tinc gana, observant l'estómac. I observes l'estómac, hi ha sensació física o no hi ha sensació física? Si hi ha sensació física de gana, vol dir que té gana. Això es pot triar menjar o no menjar, i evidentment jo recomano que una persona té gana que mengi, evidentment, com quan té set que begui aigua. A l'hora de dinar, doncs seguir el mateix.
Perdoni, està, perquè ja comencem amb l'esmorzar. Està trencant una llança, perquè hi ha moltes dietes i molts conceptes nutricionistes que diu, només despertar-se per trencar el dejú s'ha de fer això. S'ha de beure un suc, s'ha de beure no sé què, s'ha de fer no sé què, s'ha de fer... Vostè és partidari que si no té gana, de moment, no menjar fins que no es tingui gana.
Aviam, la gent beu aigua quan té set. I la gent fa coses quan se va a dormir quan té ganes de dormir. Llavors, per què no menjar quan tinc gana? És a dir, hi ha molta ciència, s'ha estudiat molt, però la clau és el cos sap perfectament les seves necessitats. Llavors, has d'escoltar el teu cos, escoltar el teu estómac. Si tens gana, menges, si no tens gana, no menges. Jo, personalment, mai esmorzo pràcticament, però tinc molta set durant el matí i bec molta aigua. I normalment que faig esnar. Però tu em comentaves com seria un dia. El tema de les demostres
havíem...
que hem vist...
No, entenguin que havia de...
No, correcte,
perquè, clar,
no,
com l'esmorzar s'havia mitificat tant, que vingui algú i digui si no té gana no s'esmorza.
Hi ha clients nostres que tenen gana d'esmorzar i esmorzen, i hi ha que no en tenen i no esmorzen, i no passa res, cada cosa és diferent, cada persona és diferent, i un el que ha d'escoltar és el seu cos, no les teories, les normes que es diuen sobre el cos. A l'hora de dinar es fa el mateix, un observa si té gana o no té gana física, si té gana física doncs que mengi, si no té gana física doncs si no vol menjar que no mengi, si vol menjar que mengi. I a l'hora de sopar tanmateix es observa si té gana física o no té gana física, si té gana física menja, i si no té gana física pot o no pot menjar. Ja està, simplement. I es fa tres cops al dia, que és quan la gent acostuma a menjar. L'esmorzar, el dinar i el sopar.
El sopar. I, per tant, el mateix es podria aplicar amb què es menja? Em ve de gust un plat de pasta.
Veuràs, aquesta intel·ligència que hi ha a l'estómac, aquí, no només sap quan ens cal energia, quan tenim ganes, i també quan tenim prou energia, sinó també s'ha estudiat i sap quins nutrients necessita cada persona. És a dir, nosaltres tenim clients que acostumen, quan comencen aquest procés, a mesura que avança el procés, els que menjaven o bevien porqueries deixen progressivament de menjar o beure porqueries perquè no els ve de gust. La sensació física. Les dones embarassades tenen els desitjos d'això o no això. Doncs els nostres clients troben també això. Els que no menjaven fruita, per exemple, els hi ve de gust menjar fruita i els hi agrada molt la fruita. O els que no menjaven verdura també. És a dir, no és tant què cal menjar, sinó allò que el teu cos et demana i que progressivament vas descobrint a mi aquesta intel·ligència et dona la informació.
Vostè ho ha resumit en aquests tres àpats. Esmorzar, dinar i sopar. És igual les quantitats, segons la seva teoria, seria igual en qualsevol moment del dia, qualsevol quantitat.
No, jo no he dit això, eh?
No?
No.
Aleshores, que no l'he entès bé, si s'ha de menjar en funció de la gana que un creu tenir, si aquelles teories de l'esmorzar fort i del sopar lleuger...
Això són teories. Mira, la clau és la següent. Quan una persona decideix menjar, el que ha de menjar és per gaudir del que menja. Quan un gaudeix del que menja, està assaborint, està tastant tot el que està menjant, i quan menja d'aquesta manera, s'activa la sensació de satietat. És a dir, hi ha una gran intel·ligència aquí. Quan un menja gaudint del que menja, s'activa la satietat. Llavors vol dir prou de menjar. És a dir, mai hi ha excessos amb el meu mètode a l'hora de menjar. Un pot menjar el que vulgui, però quan el seu cos, el seu estómac li diu prou, para de menjar i ja està.
Val. És a dir, no hem de menjar el setè caneló pel simple fet de que estem en el dia de Sant Esteve, sinó que el tercer. Ara he posat un mal exemple, que són les dates de Nadal, però si el tercer caneló, hem gaudit ja del tercer caneló i amb això en tenim prou, no anem a menjar un quart per poder dir...
Si algú se'l vol menjar, se'l pot menjar, però evidentment està una mica traint el seu cos, que li està dient prou, de pau. No cal que mengis més, tens prou energia. Ja te'l pots menjar al vespre, si vols, però en aquest moment no cal.
Actualment hi ha un cercle viciós que entre el cap i l'estómac, és a dir, el menjar crea aquesta ansietat, però aquesta ansietat després ens provoca que vulguem menjar més.
Sí, de fet, el fet de menjar des del cap amb el control... moltes persones que tenen mentalitat de dieta estan tot el dia amb ansietat pel menjar, el menjar els hi controla, també succeeix que no paran de pensar en el menjar. Llavors, el portar el control del que menjo al cap porta aquesta ansietat, constant, aquest neguit constant.
De la mateixa manera, clar, ara m'ha fet venir el cap, que potser sí que podríem dir què vam menjar ahir, però si ens preguntessin quantes vegades vas beure aigua ahir, no ens en recordaríem perquè ho fem d'una manera absolutament natural.
És a dir, la idea seria igual que jo bec aigua quan tinc set i quan no tinc set no bec aigua.
I fins al punt que no se'n recorda.
Exactament. Els meus clients, quan segueixen el mètode, finalment pensen en el menjar quan és l'hora de menjar. I la resta del dia fan la seva vida. Quan una persona té mentalitat de dieta, pensa tot el dia en el menjar. No pot evitar-ho.
Quins altres enemics ja a l'hora de tenir aquest tracte més amable i més natural amb el cos? No sé si els estats d'ànims, els hàbits, la resta d'hàbits, vull dir...
Els hàbits, hi ha un procés amb el qual es van canviar els hàbits progressivament, amb el meu mètode, es passa de menjar-se el cap a es menjar l'estómac. Jo diria també, molta gent sent una certa pressió social. És a dir, se senten com obligades a fer el que fa tothom. Qual cosa és raonable al començament, perquè és un canvi, de paradigma, un canvi de forma de pensar, d'actuar. Però el que trobem també és que a mesura que van, tenir més confiança en el procés, se sentin molt més capaces de triar en qualsevol moment el que volen fer, menjar o no menjar, i no passa absolutament res.
Sí, en aquest sentit, això que deia, l'entorn és molt important. Ja no cal la pressió social, que ho és, sinó també l'entorn més pròxim, per exemple, i aquelles frases de «ah, t'has aprimat». No sé si és igual de perjudicial aquest «ah, t'has aprimat» que «ah, estàs més gras».
Bé, tots aquests comentaris semblen amables o no amables, però no són massa respectuosos. Cadascú té el cos que té. I si una persona és de constitució una mica forta, doncs és forta. Si és més prima, és prima. Simplement és això.
Sobre aquestes anomenades dietes miracle, són inexistents a l'hora de la veritat?
Jo no sóc un expert en dietes perquè no m'interessen, és a dir, seria com una cosa que no forma part del... Jo diria que tota dieta, però en general tota dieta, és com una cursa. Quants quilos en quant de temps? I això és perjudicial pel cos. És a dir, la gent creu que pot controlar el seu cos i aprimar-se a voluntat, i és fals. La gent, quantes més dietes fa, més li costa aprimar-se i finalment no hi ha manera que s'aprimin. I això es pensa en moltes persones.
Per tant, ja no li pregunto ja sobre passar gana. Perquè miri, entre el dinar i el sopar s'ha de passar gana.
Veus, amb el meu mètode és curiós perquè no es passa gana mai, perquè la gent, els nostres clients, contacten constantment amb el seu estómac i saben si tenen gana o tenen gana. Amb el meu mètode mai es passa gana. De fet, has de pensar una cosa. Qualsevol persona que tingui una mica de sobrepès, siguin 3 quilos o 30 quilos, per dir alguna cosa, té un excés d'energia al seu cos. El pensament de que tinc gana o moriré de gana si no menjo és absolutament fals, perquè el seu cos té un excés d'energia, que és l'excés d'energia que ha posat el seu cos al llarg del temps.
Quins altres hàbits paral·lels a aquest mètode recomana perquè el seu mètode acabi de ser plenament efectiu?
Una cosa que nosaltres també fem amb el mètode és que ensenyem als clients una tècnica per resoldre les emocions. O sigui, hi ha dues causes de que la gent tingui sobrepès. Hàbits negatius, és a dir, menjar des del cap, des del control, i passar a menjar progressivament des de l'estómac creant nous hàbits, i també que aprenguin a gestionar les seves emocions. Ensenyo una tècnica que permet resoldre qualsevol emoció en pràcticament 2 minuts. Això és què vol dir? Que les emocions són sempre físiques, hi ha una energia física, ja que el com que sento el meu cos. Pot ser el pit, pot ser la panxa, pot ser qualsevol part del cos. Llavors, això vol dir que tinc una emoció. Molta gent que fa, em sento malament, tinc ansietat, tinc nervis, sento avorrida, em sento trista, menjo. Aleshores, la qüestió és fes això, que com a mínim, que costarà com a màxim 2 minuts, i resols aquesta emoció. Després, tria si vols menjar o no vols menjar, però no mengis compulsivament perquè et sents malament.
És a dir, aquesta equació començaria amb la primera pregunta de si tinc gana o no tinc gana.
Exactament.
I com continuaria?
Continuaria connectant. La pregunta es fa connectar amb l'estómac. Aleshores, la resposta pot ser sí o pot ser no. Si és sí, recomano menjar. I si és no, tenen la llibertat de menjar o no menjar. És a dir, amb el meu mètode no hi ha provisions. El que passa és que es va connectant, diguem, progressivament amb l'estómac, amb aquesta intel·ligència, i al final hi ha una consciència, diria, orgànica, física, corporal, de que no tinc gana. I hi ha una gran sensació de llibertat. Perquè una persona amb un sobrepès, és normal que no tingui sensació de gana, però amb el meu mètode pot menjar, no hi ha problema, però menjarà menys progressivament i sense esforç.
Des de que... Imagines que jo ara doncs peso 4 o 5 quilos de més, imagini's, i que me'ls vull treure perquè la sensació és aquesta, eh? No és que em senti molt gras, però sí que hi ha aquest petit plus d'incomoditat. I em poso a llegir el seu llibre, el Método Navarro para adelgazar. Quan creu que trigaria jo a treure'm aquests 4 o 5 quilos? O el simple fet ja de plantejar-se un horitzó en el temps ja és contraproduent?
Jo crec que... Jo sempre dic als meus clients que aquest és un procés, no importa els quilos que pesin, de més, és un procés a mig terme. És a dir, si pensen en un casament al mes de setembre i volen aprimar-se per tenir aquell vestit tan maco, que facin una altra cosa, si volen. Jo crec que es triga més o menys a aprimar-se depenent de 4 factors. Dels quilos que tinguis de més o menys, també depèn de quina mida fa servir el menjar com un tranquil·litzant quan et sents malament. També depèn de... de quantes dietes hagis fet i l'agressives que han estat, i també depèn una mica de la motxilla que tu portis. No sóc capaç, no aconseguiré mai, etc, etc. Tot això es combinat fa que es trigui més o menys a aprimar-se, independentment dels quilos.
Abans parlàvem de l'entorn social, en el sentit de que t'has aprimat d'aquests comentaris. L'entorn social també juga un paper molt important a l'hora de menjar. Quan es fan menjars col·lectius, menjars familiars, que clar, potser no tens gana i només has menjat això, que no tens gana, que et trobes malament.
Clar. Però en canvi hi ha moltes persones que són primes i que ja estan connectades amb el seu estómac, i les coneixem al nostre entorn, que quan tenen gana mengen i quan ja no tenen més gana deixen de menjar i deixen menjar el plat. I no els hi passa res, segueixen el seu cos i són molt saludables, estan molt bé.
De totes les... ja sé que m'ha dit que no era expert, però segurament haurà consultat moltes. De totes les dietes que ha vist i que ha consultat, digui'm alguna, sense, no cal que li posi nom, simplement que digui... Però quina aberració, quina bestiesa, quina manera de fer mal de fer-se mal al cos un mateix, i això, quina és la cosa més bèstia que ha vist en el món de la nutrició i les dietes?
Jo he vist persones que s'han aconseguit aprimar moltíssim reduint el menjar a quatre cosetes, i després el que passa és el típic, no? Quan m'he privat de menjar amb voluntat i amb control tant, després no poden evitar, quan acaba la dieta, llançar-se a menjar i menjar convulsivament. Això s'ho va estudiar molt bé Ansel Keys, està Estats Units als anys 40, va fer un experiment molt interessant amb voluntaris que van perdre el 25% del seu pes en 6 mesos, amb una dieta molt estricta, no? I tenien els mateixos símptomes que té la gent fent dietes actualment. Aquesta irritabilitat, també aquest pensament pel menjar constantment, aquesta ansietat per menjar. Quan una persona passa a gana fent una dieta, està irritable, té ansietat, pensa en el menjar constantment.
No ho hem parlat en cap moment de la conversa, no sé si hi ha alguna distinció entre homes i dones, afecta per igual, hi ha alguna distinció, alguna cosa que hagin de tenir en compte els homes o les dones?
Hem observat que els homes, en general, sí, és més fàcil aprimar-se. I a les dones els hi costa una mica més. És un tema simplement hormonal, diferent de constitució del seu cos, però tots ho poden aconseguir perfectament.
No sé si està el cas d'aquest estudi que ens hem fet ressò avui, que conclou que prendre almenys 3 cafès al dia pot reduir la mortalitat un 18% en els homes i un 8% en les dones.
Bueno, sempre surten coses d'aquestes, no? Com que prendre un got de vi cada dia saludable... O sigui, hi ha molts experiments que s'han fet i que tenen aquestes conclusions. Són divertides, però res més, no sé.
Luis Navarro, autor del Método Navarro para adelgazar. Moltíssimes gràcies per fer-nos 5 cèntims d'aquest nou mètode i natural, perquè en el fons consisteix en retornar a l'instint primari de menjar quan es té gana i de no menjar quan no es té gana.
Exactament, així és. Moltes gràcies.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Fins la pròxima.
Gràcies a tu.